helicoptering.com.
Aquest Nadal, emociona't. Sorprèn. Regala. Comparteix. Estima. I si t'has de desplaçar, fes-ho amb transport públic. Aquest Nadal, Barcelona't amb TMB.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
No sé si informatius, es tracta la votació que ara estem tenint en directe sobre coses velles. Hi ha alguna...
Però no sabem si és velles o velles.
Jo diria que és velles.
Velles o velles?
Obert.
Jo tinc el dubte que no sigui vetlles.
Ho hem de consultar.
Però també em sembla estrany que vostè, que té tot aquest domini de...
No, perquè és que depèn de la contrada, deuen dir obert i l'altre tancat.
No ho sé.
Vella o vella.
Veus que vostè m'estava dient ara, micròfon tancat, que demà vol fer tot el programa sencer.
Sí, sí. Bueno, és el que demana la gent, perdoneu.
Bueno, la gent, en quin punt estem ara mateix? A veure. Sí,
de...
no, clar, sí.
Disculpeu, és que estava mirant lo de les velles. Si era vella o era vella. A veure, 357 vots en aquests moments, 88,8% volen que continuï la secció. Marc, accepta-ho.
Ja, no, és que, a veure, no,
ja,
no, però a veure, un moment.
Vull dir, la gent està votant, la gent vol la secció
veure,
i la secció s'ha de fer.
Que sí, que s'ha creat, no, un moment, que s'ha creat com una polèmica.
Votar, també,
No, vostè no pot votar. S'ha creat com una polèmica com si jo no estigués
matar,
en contra.
Tu vols
matar. No. Jo he dit que a mi se'm fa molt pesat i una cosa és escoltar-ho per la ràdio i l'altra és aguantar el senyor Marcelí aquí tot el dia que poso, que trec, ara el mirallet...
Però tu has proposat
no sé
que fem una enquesta.
Sí.
I l'enquesta està clar, el resultat.
Bueno, però a veure, no, quanta estona dura l'enquesta?
A veure, moment, Marc, 357 vots.
La sèrie 2 minuts. Bàrbara Padilla, bona tarda.
Bona tarda.
Oriol Jové, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'Observatori contra l'Homofòbia denuncia que l'any passat hi va haver més de 200 agressions contra el col·lectiu LGTBI, gairebé la meitat a Barcelona.
Sí, tot i que respecte al 2021 són 43 agressions menys. L'entitat també lamenta que les agressions són cada cop més violentes. Aquesta hora l'Observatori està fent balanç del 2022. Més detalls, Edgar Sapinya.
En total, 237 incidències que van des d'agressions físiques, verbals, a, per exemple, rebutjar-te en un procés de selecció una feina pel simple fet de ser gai. L'Observatori contra l'Homofòbia denuncia, a més, que augmenten un 38% les agressions contra les persones del col·lectiu trans, perquè el 2022 se n'han registrat 57. La situació preocupa i molt, denuncia el president d'aquesta entitat, Eugeni Rodríguez, que ha valorat les dades a RAC1.
Han hagut 237 incidències el 2022, i el més remarcable és que pugen la intensitat de les agressions, són més violentes, i el col·lectiu de dones trans.
Els homes gais són qui més agressions han patit, 117. La majoria d'agressions es produeixen a la via pública. Aquest balanç es publica just després de conèixer que l'1 de gener ha començat amb un atac de 3 homes i una dona contra uns altres 2 homes pel simple fet de ser gais. I un apunt més, un jutge investiga una presumpta agressió sexual d'un mosso fora de servei contra una dona trans.
El Menut ja s'ha enlairat. El segon nanosatèl·lit de la Generalitat ha sortit fa una hora des del Cap Canaveral a Florida. La seva missió és millorar la productivitat dels cultius, prevenir incendis i estudiar l'impacte del canvi climàtic. Des de l'Open Cosmos a Barcelona, Jordi Casals.
Tot i que el llançament s'ha fet esperar gairebé un mes, recordem que inicialment estava previst pel 6 de desembre, avui, de moment, tot va sobre rodes. Quan faltaven 4 minuts per les 4, el coet llançador s'ha enlairat i ara s'està a l'espera que de 15 minuts expulsi el Menut i es posi en òrbita. El físic i doctor en enginyeria aeroespacial, Miquel Sureda, explicava al Versió RAC1 quins són els propers passos del llançament.
El moment culminant no és ni el llançament ni quan l'enxaneta es posa en òrbita, sinó és el moment en el que reps el primer hola, perquè tu pots llançar el satèl·lit i que vagi bé, tu pots llançar posar el satèl·lit en òrbita, però el que necessites és que el satèl·lit es desperti. S'espera que sigui entre més o menys al cap de 90 minuts del llançament, o sigui en una horeta, però podem haver d'esperar potser un parell o tres de dies màxim.
El Menut pesa uns 10 quilos i orbitarà al voltant de 500 quilòmetres de la Terra, una velocitat de 8 quilòmetres per segon. També està previst que passi per damunt de Catalunya cada 5 dies aproximadament.
I els vigilants de les zones blaves i verdes d'aparcament de Barcelona tornen a la vaga a partir del 7 de gener. El Comitè d'Empresa de Barcelona Serveis Municipals convoca l'aturada de manera indefinida tots els caps de setmana i festius. D'aquesta manera volen denunciar els canvis en la jornada de treball plantejats per l'empresa, que vol incloure més dies de feina anuals, diumenges i festius. L'any passat els treballadors ja van protestar per denunciar els canvis en les seves condicions laborals. I ara els esports, a Muriel Jové.
El porter Iñaki Peña ja està inscrit a la Lliga com a jugador del primer equip del Barça i d'ara endavant lluirà el dorsal número 13. El club blaugrana va enviar d'urgència la documentació perquè el porter, suplent habitual de Ter Stegen, pogués jugar demà als 16 de final de la Copa contra l'Intercity d'Alacant perquè la normativa impedeix jugar als majors de 23 anys si tenen fitxa del filial. Peña forma part de la convocatòria de Xavi pel partit en la qual no hi són ni Pedri ni Lewandowski. L'eliminatòria, partit únic, es jugarà demà a les 9 de la nit. Avui ho fa l'Espanyol a l'RCD Stadium contra el Celta a partir de les 7 i en directe a RAC1 des d'un quart d'hora abans. Un partit que podria suposar el debut del mexicà César Montes, a qui el club blanquiblau ha pogut inscriure també a darrera hora. Encara en clau Copa, a les 9 jugarà la seva eliminatòria al Real Madrid, que visita el camp del Cacereño. En bàsquet, aquest vespre es juga també un derbi català de Lliga, Fontejau, entre el Girona i la Penya, a partir de 8:45, i tot plegat el dia que Carlos Sainz s'ha deixat mig de car per una avaria al seu Audi. El madrileny ha cedit el lideratge en cotxes a Nacer a la Tillà després de l'etapa d'avui, que s'ha neutralitzat pels aiguats amb victòria del francès Xigeri.
I al temps, les properes hores pot aparèixer algun ruixat al Pirineu i al Prepirineu Oriental, però en general tot estarà tranquil. Demà no se n'esperen enlloc. La boira farà que les temperatures reculin al centre del dia, al Pla de Lleida, i l'ambient sigui més hivernal, mentre que la resta, els termòmetres variaran poc respecte avui.
RAC 1. Entre la mort del rei i l'arribada dels reis, la Copa del Rei. Aquest dimecres a les 9, des del Rico Pérez, Intercity Barça, partit de setzens de final. Des d'una hora abans, a RAC 1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1, amb Marc Serra.
Espai ofert per Filmin. Existim perquè el cinema ens va canviar la vida. Proveu gratis a filmin.es. I'm a Scatman!
Passen 7 minuts de les 5 de la tarda. Sergi Pàmies, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, benvinguts? La faig ja, la pregunta?
Si la faràs igual.
És
absurd, vull dir, quan abans ho matem... Saps aquelles tradicions absurdes, però bueno...
Però ens agrada, ens agrada. Treu la música, una mica d'eco, perquè això ho gravem, llavors se'n fa un separador, que sí, això és que es fa a la ràdio ara. Sergi! Com prova l'any?
Ara ja està, perquè tota l'audiència ho sap, vull dir que llavors jo haig d'explicar la teoria de que no es pot preguntar això perquè el blany acaba de començar i que no es pot tenir una percepció absoluta de l'any fins que no m'ha passat com a mínim 10 mesos. I aleshores, fins al 31 d'octubre no se m'ha de preguntar com prova l'any. Tindria molt més sentit preguntar-ho a partir del 30 d'octubre o de l'1 de novembre, que aleshores sí que tens una porció d'any viscuda i comentada i assimilada i assumida, i aleshores sí que estàs en condicions racionals de respondre la pregunta com prova l'any.
Bravo!
Bueno, això que tu aplaudeixes amb gran entusiasme és perquè no tens la percepció de la repetició. O sigui, ja jo ja entenc que un programa que fa 25 anys es basa en la repetició,
sí, sí,
eh? Que la gràcia és repetir, repetir, repetir. Però clar, pel col·laborador que ve cada 15 dies, la percepció és diferent.
Jo t'entenc.
És a dir, jo venia ara cap aquí i pensava... m'ho preguntarà.
És que a més crec que coincidim sempre,
sí,
tu i jo, en aquestes
però
èpoques.
Però pensava... Igual no.
Pues estàs
pensava,
equivocat.
Igual, ha fet una reflexió, ha fet una reflexió i ha pensat... Home, un any nou, és una oportunitat també de... introduir alguns canvis.
T'has equivocat.
No, totalment, totalment.
No, perquè a més, quan al matí ja parlem de la teva secció, perquè aquest programa, que sembla improvisat, porta hores i hores de feina.
No hi ho he entès mai, tantes gent, hores per fer...
I gent pensant, aquest matí ja s'ha dit a la reunió, bueno, se li ha de preguntar, no? Se li ha de preguntar, no? I jo, que no he fet tota aquesta reflexió que tu has fet, he dit, home, i tant, perquè a mi la repetició m'agrada. Em dóna seguretat, perquè és un camp...
Les criatures es formen a base de repeticions, i tots els contes es basen en això. Què passa? Que hi ha entre poc i massa. És una, és una frase que el versió ignora. Sempre ignorat. Entre poc i massa, versió sempre està al tope.
Però aquí passa
a tope,
una...
a lo loco, per dir-ho a la manera del... Sí. Del
però sobre la repetició, que és un tema que m'interessa bastant, passa una cosa. La teva repetició, que al cap de la fi és una vegada a l'any...
No, escolta, i si cal fer-ho... Voleu preguntar-m'ho, jo què sé, al mes de març una altra vegada, jo tornaré a trobar recursos per explicar-me.
La teva repetició m'agrada, però en canvi la repetició del senyor Marcelí i aquesta secció nova de coses vetlles, en portem dos dies i ja no m'agrada. Per tant, és una percepció diferent de la repetició.
Però és que això també és repetició, Marc, perquè aquesta que coses t'agradin i coses que no, sense cap mena de criteri, sí, absolutament aleatori i arbitrari, l'audiència també ho ha viscut des del primer dia. De manera que sap que en qualsevol moment tu ets susceptible que de cop i volta hi ha una cosa que no t'agrada, amb el mateix entusiasme amb què de cop i volta una cosa t'agrada.
També tens raó. I, bueno, i aquest entusiasme el compartim amb l'audiència, perquè l'audiència també vol que repetim la secció del senyor Marcelí.
L'audiència no. La part de l'audiència que activament participa a través de les xarxes.
Quan som ara? Perquè es
Mira,
pot quantificar mateix, en aquest moment.
Sí, quantifico.
Ara mateix 484.
484 oients.
L'última GM, quants eren?
250.000.
Sí. Aquests, la resta, si fem una resta dels que estan participant activament en aquesta enquesta i els que no intervenen i que, per tant, no podem...
249.500.
No podem interpretar-ne l'estat d'ànim, que potser estan tallant tots les venes i en una altra vegada estan traient el tema de coses velles, perquè també pot ser el debat sobre coses meves.
També va ser en el seu moment.
No, i és absolutament compatible. O sigui, en aquest programa es poden crear problemes inexistents.
Totalment,
cada,
és molt l'especialitat d'aquest programa, efectivament, i dels col·laboradors d'aquest programa, també. No, que t'anava a dir... Jo totalment a favor de la teva teoria, perquè jo prefereixo que la secció no torni. Per tant, la teva teoria invalidaria el que estem fent ara?
No, la meva teoria...
No trobes representatiu?
Marc,
200,
no portis per aquí, perquè aquí no em trobaràs, és a dir, jo el teu talent per trobar problemes inexistents dintre del mateix problema inexistent que tu has creat, aquí no et seguiré. No et seguiré fins a la mort. És a dir, hi ha un moment en què dic... Allà tu. Si tu ara vols això convertir-ho en un doble problema,
és
amb folre i manilles,
és que la gent està
no
m'hi
trobaràs.
Que tornin les Nadales de gatets.
Sí, home, és un altre tema. Les Nadales de gatets. Home. I ara, el tècnic ha de buscar, perquè ha de sonar, per si algú s'acaba d'incorporar als 25 anys de programa, pugui sentir... els gatets.
Jo et volia
que
dir...
Jo, per sort, no sento perquè no tinc auriculars, perquè... voluntàriament, quan vinc a participar en aquest extraordinari programa que m'acull des de la meva més tendra infantesa, prenc la precaució de no posar-me auriculars per evitar un excés de repetició i arribar a casa i que em sobreixin per les orelles els gatets o bé la frase del Dioni explicant los pezones como castañas pilongas.
No s'ha dit nunca.
Que només ha sonat en aquest programa, perquè hi ha gent que es dedica a comptar-ho, 14.703 vegades.
I et dic una cosa, cada vegada que sona...
És un hit.
És un hit.
Home, per això cal repetir. Ara, preguntar-li al Pàmies cada vegada que ve...
Sí.
Com prova l'any? Escolta, si és aquest el peatge que hem de passar, doncs es passa!
Però et dic una cosa...
Es passa!
Hi ha una cosa avui, Sergi... relacionat amb la repetició, que crec que va al teu favor. Avui crec que s'ha fet la pregunta i la resposta de manera normativa.
Totalment.
Ha quedat enregistrada.
Ha quedat enregistrada.
I si vols...
He de dir que en el catàleg, en el repertori de respostes, avui he innovat. He fet una resposta que m'ha sortit així. És a dir, he fet la resposta acadèmica. Exacte. Definitiva.
Exacte. Doncs,
abans m'enfadava, feia veure que... teatralitzava la...
Concís, has estat concís.
Ara, he fet una cosa com diguéssim... Sí, a veure, quines són les declaracions com a portaveu de la imbecilitat aquesta? Què he de dir?
Què voleu, no? Què voleu?
S'ha fet un comentari que es pot... Evidentment, hi haurà els de la web que ràpidament podran posar ja el titular.
Però jo ho dic perquè això ho deixem ja gravat de cara l'any que ve, i ja no cal tornar-ho a fer. Ja
podem jugar amb la repetició sistèmica ja dintre de l'ordinador, que permetrà que dies en què no hi ha el Pàmies es pugui llançar...
Naturalment.
I tant.
Naturalment.
Llançar la resposta.
Ja, i si per la raó que sigui, Déu no ho vulgui, faltessis aquest dia de l'any que ve, s'emetria...
O Déu vulgui.
Jo no.
Perquè home, és una altra expressió que no entenc. Déu no ho vulgui. Home, no. Si faltes és que Déu
sí,
ho ha volgut.
Ho ha volgut.
Sí, precisament. Sí, és la gràcia, diguéssim.
Exacte.
Hòstia, això no ho he pensat mai, eh?
Home.
Tens raó, ara has de decidir si estàs a favor o en contra.
Vols que fem una votació? Bé, anem a les festes que ens toquen. Com es presenta Reis?
I la segona, clar. Això és el repicó, el repicó. Com es presenten les festes? No es pot... Aquí sí que has comès una errada, perquè això era pels dies anteriors. Perquè saps que aquesta pregunta es fa abans de Nadal. Per tant, aquí hi ha un error de rècord.
No, error o innovació?
No, Marc, quan la cagues, la cagues.
Ja jo en diria innovació.
Jo en diria error. Bueno. I aleshores...
No, ho ha rectificat perquè ha dit com es presenten Reis.
Llavors sí.
Te l'ha plantejat
però,
bé?
Sí, però la pregunta original i sí, que tothom sap de què va és com es presenten les festes? Que és una frase que també té el seu comentari jocós de fa 35
com
anys.
Com es presenta Reis?
Heu de pensar que les cèl·lules humanes es renoven cada 7 anys. Vol dir que tots els que estem en aquesta taula no som els mateixos que la primera vegada que vam fer aquesta broma. I no només no som els mateixos, sinó que som persones 3 vegades diferents. O sigui, hem tingut temps de ser 3 vegades diferents a la primera vegada que ens va fer una remota gràcia. De remota gràcia a puta gràcia que fa avui, la distància és abismal.
Però
és abismal,
que...
perquè ni nosaltres som els mateixos, i els oients, fins i tot. Fins i tot aquell oient persistent i que sempre, des del primer dia, que us escolto... Aquell home ja no és el mateix, perquè és el pas del temps.
Però és que ara m'estàs fent un joc aquí, Perquè jo he dit Reis, no he dit festes,
Sí, però tu has fet la trampa del venedor d'enciclopèdies de fa 30 anys que anava per les cases, de fer creure que les coses són el que no són. Tu volies preguntar...
No, Reis.
Sí, no, tu volies preguntar com plouen les festes. Què passa? Que com que t'ha tocat per calendari estar avui i no el dia que tocava, doncs ha sortit del pas. Has fet el nyap, el famós nyap típic.
Mira,
que es fa.
Vaig a mostrar-te que fins i tot m'ho he escrit. Està escrit,
Marc, jo he posat en dubte que ho hagis escrit.
No, però la pregunta...
Una imbecilitat escrita té més o menys valor que una imbecilitat oral.
Però és que jo espero la resposta. I no me l'estàs donant.
És que no te la puc donar, perquè la broma... original, Marc, és quan es pregunta com es presenten les festes, la broma, repeteixo, remotament còmica i que avui en dia té una càrrega de gràcia absolutament microscòpica, és que no es poden presentar les festes. Aquí les festes, aquí uns amics, jo deia en la primera versió de la resposta, no ho faré ara. No ho faré, ara faig com els polítics. Jo no faré això, jo no faré allò. I mentre dius que no ho faràs, ho estàs fent. Aquí és un doble joc. Això és una figura retòrica de l'oratòria que el senyor Marcelí m'ajudarà.
Ho explicaven molt antes.
Vull dir que tu deies el que no volies fer i era la manera de dir el que estaves.
Exacte.
No vull parlar d'això, però ja n'estàs parlant. Ara. Clar, és això.
Llavors, la broma era, com es presenta les festes? Llavors, aquí les festes, saps, com si fos una persona. Era un acudit. Molt dolent, molt barat. Tenia, i aquí vull reblar el clau.
Pues no ha contestat,
Tenia la gràcia de la volatilitat radiofònica. La volatilitat radiofònica vol dir que en un moment donat es pot fer un comentari jocós, passa, i l'oient ho oblida, perquè l'oient està rentant plats, està conduint, està intentant que deixin de plorar uns nens que estan al seient del darrere, està caminant una roda al mig de l'autopista, amb molt bon humor. Doncs aquella persona... un comentari jocós. Ara, si ja el director del programa està persistentment amb un trepant repetint la situació una i una altra vegada, es planteja ell, per osmosis, diu, podria ser que això fos important, que fos una broma de valor. Llavors jo aquí sí que em vull solidaritzar amb els 249.000 oients que no estan trucant ni participant en cap referèndum, de dir-los que em sap greu que cada vegada que vinc aquí per aquestes dates se'm pregunti com es presenten les festes, siguin Reis o sigui Sant Esteve. Entesa aquesta discrepància, amb absoluta cordialitat sí. i que forma part del joc dramàtic d'aquest programa.
Que quedi clar.
Sense l'esperit del pobre brasiler que estava ofès, segons m'heu explicat per alguna cosa
sí,
que heu
sí.
comentat.
Pels cotxes de bombers. Que quedi clar que he preguntat Reis, perquè jo a festes no tinc cap interès. Jo volia saber, bueno, com
anaves
estaven les coses.
Anaves a dir festes, però ho has
que no, que ho sí, tenia claríssim,
no, anaves a dir
bueno, anem al cine?
Serà un plaer.
O vols parlar de Reis?
Que tu, el que tu consideris, ja saps que pocs col·laboradors et donen aquesta,
tota
aquesta,
tota
aquesta paleta
tota
de repertori temàtic. Jo faig el que tu em demanis.
Mira, l'Oriol Cruz em va dir, has d'anar a veure I Wanna Dance With Somebody. Això és veritat, no, Oriol?
Sí, sí,
tu, te
sí,
la vas anar, tu te la vas anar a mirar i sí. et va agradar, i que és aquest biòpic sobre Whitney Houston. I l'altre dia amb l'Oriol, que jo, bueno, vaig fer cas a l'Oriol, ara veurem què diu el Sergi, vaig pensar, doncs, vaig, vés-hi, a veure com pinta la cosa. La vaig trobar una pel·lícula interessant, però un biòpic, no sé si és una frase ben dita o mal dita a l'hora de sortir del cinema, biòpic a l'ús, perquè comparat amb Elvis, hi vaig trobar més creativa. Més creativa.
Elvis era molt bona.
Sergi Pàmies, I Wanna Dance With Somebody.
Recolzo el que dono suport al que acabes de comentar, discrepo del possible entusiasme que intueixo en l'Oriol. Jo crec que hi ha un valor, el valor musical i sí. de testimoni de la Whitney Houston és brutal. D'acord? Això ja ho tenim. Però clar, això ve en un context en què en els últims 3 anys hem vist dos grans documentals sobre Whitney Houston, que ens han explicat gairebé el mateix, què té de bo aquest com a aportació, que se centra en 3, 4, 5, 7 actuacions de Whitney Houston menys conegudes i molt ben recreades. Tota la resta és un merdot. En el sentit de donar-li valor a un biòpic, com deies tu, creatiu, i si el compares amb el de Ray Charles, amb el de Elvis Presley... Amb
Elton John, fins i tot.
Sí, sí. És a dir, a veure, merdot, no hi ha un esforç de donar-li consistència narrativa, perquè l'altre és tan espectacular i tan prodigiós que ja té un valor per si que l'entrada la cobreixes de llarg.
I aquí va passar una cosa que no sé si la podem comentar, perquè va coincidir pràcticament l'estrena o aquella setmana amb el documental que va emetre TV3
sí.
sobre la vida de Whitney Houston.
Perquè coincideix amb algun aniversari que feia de la mort.
I aquí el que passava és que si tu miraves el documental, que no sé si el vas veure...
Sí. Bueno, ja l'havia vist quan el vas fer, sí.
Doncs el documental era molt més agre, molt més sí. dur que no pas la pel·lícula. Que, no
que és la missió... Que és la missió. A més hem de pensar que la missió del documental era d'explicar la veritat de la mort i del... i diguéssim de què va passar amb Whitney Houston, seria respondre en aquesta pregunta, i en canvi el biòpic és una manera d'homenatjar-la 10 anys després, a més amb intervenció directa en la producció de la família.
Yeah.
És a dir que és una família que ha tingut desgràcies una rere l'altra,
sí.
entre elles es mori
sí,
la Whitney Houston i la filla,
sí, sí.
i la filla sí, de Whitney sí. Houston. I aleshores jo crec que és una manera de dignificar una memòria que estava molt, molt tacada i semblava que fos una yonqui que hagués mort en un hotel, saps? O sigui, al final, l'etiqueta, llavors, què ha fet aquest biòpic? Dir-te, escolta, era una cosa absolutament extraordinària, una cantant absolutament extraordinària i diferent. Llavors, què fa? Et reprodueix escenes que són... A més, les trobareu totes a YouTube i podeu fer la comparativa. Que és un exercici que recomano, perquè està molt bé. I aleshores el valor aquest és brutal. Però la resta, tot el que és les transicions, el mateix Bobby aquest, el seu mal marit,
sí.
és un actor d'una mediocritat infinita. És a dir, hi ha coses que estan molt per sota de l'interès que té la resta. És a dir, tot el que és veritat és molt bo i tot el que és ficció és molt fluixet.
Aquí li vam encarregar l'excursió al marrón, al Dan Inglés, que va fer una secció parlant de la música de Whitney Houston, i ens va enviar una fotografia des del cinema totalment sol. O sigui, no hi havia absolutament ningú. Ningú. No sé si la
per
cosa ha millorat.
Un selfie.
Sí.
És a dir, no li va poder demanar a una altra persona que li fes la foto.
Ens va fer una fotografia on es veia el pati de butaques, no hi havia absolutament ningú.
El dia que hi vaig anar jo érem 4 persones.
Oida.
4 persones. És a dir, que no estem parlant d'un gran èxit de taquilla. També és veritat que aquests dies hi ha pocs èxits de taquilla.
Bueno, Avatar, estàvem comentant abans a micròfon tancat, l'excitàs de segons quines sales, consumint Avatar, a més no poder. Dic, canviem de pel·lícula, anem a Broker. Seguim parlant de cinema amb aquesta pel·lícula sud-coreana. Una jove abandonada abandona el seu bebè a les portes d'una església.
Jesús.
No sé si
és... No és una església, és un, una cosa molt curiosa que... Aquest és un director japonès que ha fet una pel·lícula que l'ha feta a Corea del Sud. Ah. I ha explicat... aquesta informació, si no la saps, tampoc passa res, però... Bueno, jo recomano que la gent...
T'has fet un
matís? Sí, broker, que la gent hi vagi amb alguna informació, més que res perquè tingui algun interès. I aleshores, resulta que a Seul, o en algunes ciutats importants de Corea, del sud, hi ha unes menes de bústies, 3 o 4 bústies, en què tu pots deixar el fill que no vols.
Ostres,
i ara? Caixer, saps com, els caixers, el caixer
però
automàtic?
Però hi ha unes organitzacions que recullen...
No, organització, és un...
Home, però qui gestiona apretes, les bústies?
Sí, espera't, apretes un timbre, sí. Sobre una mena de palanca, com una mena de recipient,
sí.
que està amb calefacció, i aleshores tu deixes el nen allà, i tornes a trucar el timbre. I a l'altra banda, hi ha algú que se'n fa càrrec.
Ostres!
Llavors no, intervé l'anonimat, és absolut. Això ho explico no com a spoiler, perquè és la primera escena de la pel·lícula. Primera escena, es veu una noia sota la pluja, que s'acosta en aquest, i en comptes de deixar-lo dins, el deixa fora. Plovent i tal, penses, ui, aquí acabarem malament. Però, finalment, es veuen unes mans que el torna a posar dins. Bueno. Això, per començar. O sigui, d'entrada estem amb la cosa exòtica. Fixa't que m'ha hagut d'explicar que hi ha un japonès que fa unes pel·lícules al sud, a la Corea del Sud. És una pel·lícula complicada, has d'anar informant de coses. I al final, tothom diu que és molt bona, també t'ho he de dir, eh? Tothom diu que és una obra mestra, una pel·lícula collonuda, fabulosa sobre la maternitat i sobre les dificultats, les contradiccions. Jo em vaig avorrir bastant, però bastant. Vaig trobar-ho tot... uns problemes entre gent que deixa els fills amb una bústia i uns altres que venen fills, o sigui, uns traficants de fills.
Aquest és el tema de la pel·lícula.
Sí, però tractat com si... de manera que tu els acabis no entenent ni perdonant, però no els acabis jutjant, d'acord? O sigui, té un punt de comèdia. És, clar...
Com situes la comèdia?
Bueno, però potser està aquí el repte, no? A portar un tema que és aparentment... típic de plorar i de fer-ho molt macabre i molt sensacionalista, portar-ho a la quotidianitat. Què els hi passa amb aquesta nena que han de vendre i que no saben què fer-ne? Llavors, ostres, però és que no té celles. Llavors li pintaré unes celles. Vull dir, és tot un disbarat.
Ara que estàvem parlant sobre això que passa a Corea del Sud, ens escriu el Damià Amorós, que és historiador de l'art i museòleg, i ens envia un article sobre l'anomenat Torn dels orfes.
Sí, això es feia a les esglésies, sí.
Que existia sí, a Barcelona.
Sí, sí, sí.
Ah, sí, és veritat. Sí, sí, és veritat.
Es pot visitar un d'aquests forats on es deixaven
és la mateixa idea. És la mateixa idea.
Doncs això es pot visitar al número 17 del carrer de les Ramelleres.
Encara hi és, això?
Situat tant, a la plaça de Sant, de Vicenç Martorell.
Sí, era un torn que donava la volta. Sí? Tu deixaves el dent, tancaves...
Perdoneu, això encara es fa ara... amb les robes material que vols tornar i tot això
els contenidors
els contenidors
aquells,
de roba, de roba obre, sí. Obres el contenidor, sí. Hi ha un espai, passes sí. La maneta sí,
però,
sí. I la roba cau a la maneta.
Altra cosa són nens, clar, però... aquí hi havia la casa de la misericòrdia
sí,
que
sí,
feia
sí,
càrrec
sí,
dels nadons
sí. Aquest sistema que estem explicant de la roba, igual amb nens
sí,
sí, sí, és el torn famós del que parla la Marta aplicat a Corea del Sud, eh? Què passa? Que tecnològicament fa més efecte perquè és com així lluminós, i hi ha com una llum, una calefacció a dintre, la criatura la posa, i llavors hi ha un timbre, i ràpidament hi ha unes càmeres que controlen què passa, llavors volen identificar la dona que ho ha deixat, però va tapada i tal, i aquí comença la... Llavors, és una pel·lícula...
Si tens un mal dia...
perquè es tracta d'això. Tema desagradable, però forma de fer-ho agradable. Llavors, això et pot crear contradiccions. Diu, no m'estaré jo divertint amb una cosa que és... Doncs va per aquí. Aquest és el repte. Llavors, quan surts, el més va que no diguis res. Que diguis que t'has adormit o qualsevol cosa. Busca una excusa, però no intentis discutir perquè diguis el que diguis, prendràs mal. Perquè avui en dia no es pot parlar de res d'aquests temes. Perquè, clar, imagina que dius, ah, doncs a mi m'ha caigut bé el traficant de nens. Ostres.
Creus que és una opinió impopular, no?
Dormiràs al sofà la pròxima temporada.
La següent, a veure si és menys polèmica, es diu El Descubierto. És un thriller que ha estat considerada, allò que diem de les llistes i les consideracions i els crítics, una de les 10 millors pel·lícules del 2022, segons l'American Film Institute, que diuen que
l'American Film Institute deu haver vist 12 pel·lícules. I aleshores si has vist 12 pel·lícules, dius, home, aquesta deu estar entre les 10 primeres. Les 10 primeres.
Ens porta fins al 2017, quan dues reporteres del New York Times van publicar una investigació sobre els abusos sexuals del famós productor Harvey Weinstein. La directora explica aquest cas al descubierto. He vist que en el pòster figuren dues noies, entenc que són les que descobreixen aquest cas.
Sí, és un... és la reproducció cinematogràfica d'un cas real, explicat com si fos una pel·lícula trepidant, d'una investigació que no és trepidant, però que és molt interessant, i sobretot que t'actualitza tot el tema del Me Too, d'on ve tot això, 2014, aquesta investigació, aquestes noies coincideixen amb l'article famós que va fer el fill de la Mia Farrow, i aleshores, que és, per explicar-ho als oients, el punt, el primer moment en què persones concretes amb nom i cognoms, dones, denuncien el productor de cinema més potent de Miramax com a violador, assetjador, abusador, etc. Però posant-hi, donant la cara. Aleshores, això té una complexitat legal molt potent i això comença amb aquestes dues periodistes del New York Times. I és una història que, evidentment, s'ha explicat en articles i en llibres de no ficció i que ara s'ha fet una recreació cinematogràfica com si fos Todos los hombres del presidente o aquestes pel·lícules, allò del Spotlight.
Sí, eh?
Sense tant de talent. Sí, per això t'he dit allò de les 12 i les 10. Jo sí, repeteixo, si algú em digués de les 10 millors pel·lícules que he vist aquest any és aquesta, diria, preguntaria quantes n'has vist. Perquè si em diguessis n'he vist 400, pensaria, ostres, doncs tens un gust una mica raro. Perquè és bona pel·lícula, molt bones intencions, molta utilitat social, molt oportuna, molt justa, però no és una pel·lícula de dir, ostres, quin pel·lícula t'acabo de veure. Què passa? Que com que a mi personalment m'interessa, jo vaig estar atent als actors impecables, però sí que li falta un pèl d'escenes inolvidables, algun moment que diguis, ostres, que fort, i en canvi la recreació és perfecta, eh? O sigui, tot s'ha portat, no hi ha cap errada, ni cap trampa sentimentaloide, ni cap trampa d'acció falsa, i per tant funciona, però no és la una de les 10 millors pel·lícules de l'any.
Ara que estàvem, abans que parlàvem de les repeticions i ara que parlàvem de llistes, una cosa que no hem fet mai és preguntar-te la millor pel·lícula de l'any.
Això és que li he fet mal abans,
no,
i ara me la vol tornar.
No, però no trobeu una pregunta pertinent?
Home, sí.
I tant.
Tu que parles de cinema...
I tant, una llista ara mateix, improvisada.
No, però
si tu preguntéssim per Wikipedia, la podries pensar, aquesta llista?
De les 10 millors pel·lícules de l'any?
Per tu.
No puc, perquè vosaltres heu assistit amb mi a l'explotació màxima de l'home que va al cinema compulsivament i que ho va veure tot, entre altres raons, per poder després donar un rendiment òptim en aquesta secció.
Però no fas una llista i apuntes?
Jo no faig cap llista de res. L'única llista que fa és quan li envio a la Xènia la llista de pel·lícules perquè m'ho pregunta ella, si no, tampoc la faria. Però hauria de recollir tots els e-mails
de la Xènia. Totes les llistes que has enviat.
Que he enviat a la Xènia per saber quines he vist.
Però escolta, així al cap una que et vingui de dir aquella em va encantar, ara així...
No, perquè...
Sense
mira,
pensar gaire, saps?
Una persona que coneixeu, Josep Maria Bunyol,
sí,
té un programa de ràdio sobre cinema i cada any em diu, Sergi, digue'm les tres millors pel·lícules, que ell sap que em fa molta il·lusió.
Tres te'n demanen?
Sí, tres. És una cosa que em fa una il·lusió tremenda, tothom ho sap. La gent va pel carrer, un dia d'aquests et trucarà el Bunyol per demanar-te les tres millors pel·lícules de l'any. I aleshores jo ho faig perquè és el Bunyol. Sí, és el Bunyol. Ara a mi em fot un problema tremendo. Primer, perquè no me'n recordo.
Ja.
Llavors, he de recordar
ara
totes les pel·lícules que he vist durant l'any. Com ho recordo? Els mails de la Xènia. Me'n vaig als mails de la Xènia.
Aquesta és la teva base de dades.
Sí, la meva base de dades. Sense la Xènia no tindria dades. Llavors, allà sé, com a mínim, agafo d'1 de gener fins a... Però clar, les de l'1 de gener igual eren pel·lícules de l'any passat.
Clar.
Llavors, després tinc... D'aquesta selecció, no em posa... Hi ha molt 3, doncs en selecciono 10. I aleshores dic que la selecció de les 10 ja em fot, perquè ja estic en contra d'aquesta selecció. Perquè hi ha pel·lícules que m'agraden... O sigui, jo no competia en un lloc que deia ara ve la competició de quina és la millor pel·lícula. Jo anava al cine, que és el que he fet tota la vida. Per tant, ja em dona una mica pel sac aquesta situació. Però llavors agafo les 10 i busco a internet, o sigui, una feina un parell d'hores, les dades del dia d'estrena, si correspon a l'any passat o amb aquest, tal. I començo a discutir amb mi mateix, perquè en tinc 10, encara haig d'eliminar 7, eh? Llavors començo a eliminar. I al final, com que estic amb els collons plens, i dic, però què estàs fent aquí, l'idiota? El que faig és, mira, aquesta i aquesta.
A lo loco,
I llavors ve el problema, que és, li haig de contestar al Bunyol, que però... molt amablement m'ha posat un número de telèfon que per WhatsApp li haig d'enviar un missatge de veu. Però jo no tinc WhatsApp. I aleshores ve el moment sensacional en què jo pidolo a la família, pidolo com un pària, cinèfil, vaig pidolant que algú em deixi algun estri, però no només me'l deixi, sinó que m'ajudi en la impossible tasca d'enviar el missatge de veu, que per mi és com el menut de la NASA. O sigui, és un prodigi de tecnologia. Operació la qual jo li he de deixar al Bunyol un missatge de no més de 35 segons dient-li les tres putes pel·lícules de l'any que m'han agradat. I aleshores... mai s'entra la primera, perquè el Muñón, es veu que haig d'apretar no sé què, jo apreto, però com que tinc uns dits que són com botifarrots, són com morcilles de Burgos, el que faig és pressionar el telèfon...
Això li passa a molta gent, eh?
I aleshores...
fa molta ràbia.
La primera no entra mai. De manera que la bona és la primera, perquè per això sóc jo un prodigi d'improvisació radiofònica. I aleshores, què passa? Que l'he de repetir. I quan repeteixo la llista pel Bunyol, semblo una persona amb les aptituds mentals molt disminuïdes. De manera que cada any...
perquè ja estàs, ja.
Cada any, els amabilíssims i pacients oïdors del programa que, amb paciència, dedicació i rigor, fa el Josep Maria Bunyol, senten que hi ha un tio que diu tres pel·lícules, a més, que tothom hi estarà en contra perquè li importa una merda, i a més ho diu d'una manera que denota una clara decadència neuronal. Sí, és un home que, a mesura, perquè això fa uns anys que repeteix.
Però aquest exercici ja l'has fet?
Ja l'he fet, perquè això, Marc, la llista sí. Es fa abans d'acabar l'any. Però... és que avui vas tard.
No, però la següent pregunta és, quines has dit?
Bueno, ara me n'hauria de recordar. Posa aquí el Bunyol i ho sentim en directe. Es diu Memento, posa Memento,
busquem-ho, ICAT. Això, busquem-ho.
Memento, ICAT, ara, Maria ara... Bunyol, Sergi Banyes.
Ara diré
quines tres pel·lícules he decidit. Però, aquest, esclar, tenint en compte tot aquest context que t'he descrit, eh?
Perquè, esclar, quin criteri fas servir?
Cap, senyor Marcelí.
Perquè, clar, una cosa és els actors que estiguin bé.
Però jo no...
Que la
jo no puc discutir-ho.
Que estigui
per
ben explicat.
El Marc li estava intentant explicar que fer llistes de coses que no estan pensades per ser llistades...
Clar.
Tu, al Corte Inglés. Sí. Quines són els 10 productes que més es venen? Això és fàcil, és quantitatiu. Sí. Ara tu dius, quins són els 10 que més t'agraden?
Hòstia! Ja, és que...
sí. Eh? Sí. Pues el periodista et dirà, no, va, per favor, eh? Per favor, que el dia tal haig de tancar. Bueno, pues al final, el tio, el jefe de planta del Corte Inglés, diu, posa-li... els Montxerí, les corbates, els matalassos i les neveres.
Però
ja està.
És que ara tinc curiositat. O sigui, ara no pararem fins que no tinguem aquestes tres pel·lícules.
No sortirem. Eh? No sortirem d'aquí.
No sortirem d'aquí. Home, però a veure...
Això és per contestar-te, Marc, que el tema de les llistes... per exemple, ara ha sortit tot el tema aquest que he escrit un article per aquesta setmana sobre el tema. Sobre les cançons més reproduïdes. Això és quantitatiu. No hi ha res a dir, però les pel·lícules no estan concebudes per competir. Per tant, les 10 millors, les que a tu més t'ha agradat, primer és donar-se una importància, i a mi que m'importa les 10 que t'han agradat a tu, si tu no saps ni fer la O amb un canut, o si
però
no saps com és casa teva.
Potser hi ha gent que et segueix a tu i que vol saber les pel·lícules
probable.
Que més t'han agradat.
Si el Bunyol t'ho demana...
Fixa't les dues hipòtesis. Gent que et segueix a tu, que ja, ja és una concepció...
Perdona, no.
Psicopatològica.
Tu tens els teus fans,
i,
eh?
I dos, no que vols saber... les pel·lícules que t'han agradat...
Sí.
L'important és el que els ha agradat amb ells.
No, perquè se'n refien del teu criteri.
Però per això fem aquesta secció, Marta. Des de fa... Per cert, moltes gràcies de nou amb aquesta ràdio per acollir-me. Des de fa segles fem una secció en què un senyor que va al cine explica les pel·lícules que ha vist. Aquest és el criteri que possiblement amb el del Roce Nafe el Cariño s'ha pogut establir amb l'oient, que li interessi el tema. Però fer una llista, a més, de l'any. perquè després hi ha els que et diuen les millors de la història.
Ui,
i es queden tan amples.
Això,
I es queden tan amples.
Bueno,
però ja us jo intento, ja et dic educadament sempre, doncs, vols dir que cal, tal... No sé si podré, perquè estic molt ocupat. Però Bunyol és Bunyol i...
Sí, home, sí.
Per tant...
Vull dir-te dues coses. Com has dit això? Ditlèxia? Això del botó? Com ho has dit? Com ho has definit?
No ho he definit.
No ho has definit?
Bueno, lo de que tenia el dit com
sí,
un botifarró.
Això. Jo tinc un dit... a mi em deien Munyón. De jove, em deien Munyón. Si sempre que sabia de manipular alguna cosa a casa meva, doncs deien que no ho faci el Sergi perquè és Munyón. O sigui, que en comptes de dits tinc Munyons.
Però jo,
això m'impedeix, per exemple... No, avui perquè no hi ha temps, però si no entraríem en el tema del marcapassos. Però ara no hi entrarem.
Jo el que t'anava a dir és que això li passa a molta gent. Jo rebo un munt de missatges tallats, perdona, t'ho torno a enviar. Disculpa, que ara t'ho torno a fer una altra vegada. Vull dir que, escolta,
però són gent que està habituada amb la seva minusvàlua.
Sí.
Però és que jo no... Això ho fa només pel Bunyol un cop l'any. O sigui, jo l'únic missatge de veu que
m'envio... És l'únic.
És l'únic durant tot l'any. I a la meva família, que els hi pidolo aquest moment... se'm tolera perquè és un cop l'any. Perquè si els exigís això un cop per setmana, el que farien és subtilment regalar-me un mòbil.
Clar.
Com dient, bueno, xato, si vés-te espavilant.
Ho escoltem, a veure.
Tres pel·lícules del 2022.
Crec que han tant tallat, eh?
Comença
el
tallat.
El to de descrèdit neuronal. No, fixeu-vos sobretot
en
això.
I fixeu-vos també que comença el missatge tallat. O sigui, ja no has començat.
El Munyón fa el que pot.
Tornem-hi.
Pel·lícula i pel·lícula, esperem que aviat puguin fer més llargmetratges.
A veure què ens explica Sergi Pàmies.
M'heu demanat tres pel·lícules del 2022. És molt difícil, però jo diria Lightyear, que és la vida del Buzz Lightyear, que m'agrada molt, La peor persona del mundo, que em va semblar molt original i molt diferent, i en representació de totes les pel·lícules bones fetes aquí, doncs Alcarràs, però ja et dic, no només pels seus propis valors, sinó com a representació d'altres pel·lícules molt bones que hi ha hagut en les collites de cinema indígena. Salut!
Lightyear, La peor persona del mundo i Alcarràs.
Després de dir això, jo caic extenuat al terra, es produeix un moment d'un cert pànic entre els familiars, que a més no estan acostumats a veure'm, perquè només em veuen el dia que vaig a demanar-los que em deixin fer el missatge. I aleshores em veuen al terra traient escuma blanca per la boca i proferint una mena de... Com seria això?
Com una possessió diabòlica.
Sí, com una oració, una mena d'oració en etrusc, que sempre que em passa, que em trobo en aquesta situació, és una forma de descompensar l'excés de colesterol. Aleshores, jo estic allà al terra, en ple deliri, i aleshores passen uns minuts, però aquesta frase que heu sentit així és aparentment banal, ha tingut una dificultat de producció, d'execució, i encara he dit coses sensates. Però sí, sempre protegint-me. Fixeu-vos que diuen representació, com dient, és impossible fer una tria. Dir que el començament és molt difícil, com dient, em fotis aquestes putades, Bunyol, que és el que li estic dient de manera subliminal. I entenc que ell m'ho demani, i entenc que jo li hagi de fer això fins a la fi del temps, si cal, eh?
Però és que, a veure, molta gent hi estaria d'acord, eh?
Amb aquestes tres, no crec...
Marc, potser segur, Lightyear, potser no, però...
Però és que jo crec que n'hi ha multitud. Si aquí en comentem dues o tres cada 15 dies.
Sí,
és com a mínim aquestes.
O cinc o sis comentem, eh?
No,
comentem
com a bones.
Ah, com a bones.
No, com a bones, sí, potser en comentem cada 15 dies un parell o tres.
Va, que acabo amb l'última. Pray for the Devil.
Bueno, Pray for the Devil és això que dèiem del...
És terror.
Del terror, sí, del terror, però de la possessió.
Ojo. Ah,
el terror de possessió,
molt,
sí. Això és com el futbol del Barça. El futbol del Barça és el futbol de possessió. De possessió.
De possessió, creia que deies pel terror.
Sí, en el cas del Barça s'ha fet aquesta presumpció. Els altres equips del món no fan futbol de possessió, només el Barça. I de posició. Això els agrada molt fer el matís entre possessió i posició. No, és molt important tenir la possessió de la pilota i al mateix temps el joc de posició, que és... Com si l'haguessin inventat ells. És un esport que es juga des de fa 150 anys. Però bé, els hi fa il·lusió ser ells els amos de tenir aquest secret. Aquesta és una pel·lícula de possessió. Vol dir, terror de possessió, vol dir que és el dimoni. Si és com, tu podries tenir terror de psicòpates, vol dir el veí. Hi ha un veí que té una destral i que a les nits, llavors les nenes que van allà baixen al sòtan, allò és terror d'imbècils. Que són els imbècils que van al sòtan. És un terror d'imbècils que van al sòtan.
Sí, perquè a més ho saps sempre que moriré. Ho saps sempre.
Aquest és un terror de possessió i, a més, d'exorcismes i monges.
Això està bé.
Això li agradarà, senyor Salí. Sí. Llavors, i a més a més està ambientat en una escola, en una universitat moderna on s'ensenya a fer exorcismes.
És que s'ensenya. Cada arquebisbat ha de tenir un exorcista.
I aleshores, en aquesta escola es produeix una història. La pel·lícula és un merdot de dalt a baix. No té cap interès, no fa por. Però és interessant per si t'interessa aquest tema, perquè hi ha tot una reflexió sobre... intenta ser una mica pedagògica i explicar-te tot el tema aquest dels exorcismes. Com a història cinematogràfica no val res.
Però seria argument que el senyor Marcelí li fascinaria, perquè el tinc aquí, una jove monja, la germana Anne, es prepara per un exorcisme i s'enfronta a una força demoníaca que està misteriosament relacionada amb el seu passat.
El passat d'aquí?
De la germana, de la monja.
Ah, tu l'histo.
Sí, perquè llavors s'han de fer flashbacks i tal, i bueno... És previsible, ho té tot, però no és dolenta del tot. En categoria merdot ja sabeu que significa que una pel·lícula aparentment que no està malament, és, en el fons no
va... Per la tele.
Per la tele, però de segons, per les tardes de dies plujosos.
Hòstia,
en què tens espatllada el Movistar.
És una, hem estrenat qualificació, eh? Tarda de dia plujosa. Molt bé. Va, l'última, vinga, que tenim temps. RMN.
Sí,
drama romanès, romanès. S'ha dit, eh?
Drama romanès, ben definit. Sí, és un drama i és romanès, sí. Drama romanès ambientada en una zona de Romania en què parlen hongarès. Aquí hi ha un tema important. És una pel·lícula, cinema social. És com llegir un diari. Tu compres La Vanguardia al matí i quan dues hores més tard has acabat de llegir La Vanguardia demanes una gilet per tallar-te les venes. No per la qualitat de La Vanguardia, que és òptima, sinó per les notícies i els reportatges de desgràcies que t'ha arribat a acumular amb aquelles pàgines. A la pel·lícula romanesa explica el drama de la immigració en una zona de Romania en què, després d'haver entrat a la comunitat europea, comencen a aparèixer problemes amb possibles immigrants que venen a treballar a uns sous i uns salaris molt menors que els d'allà i que comencen a crear problemes de convivència entre la població local i la població que arriba. Quin és el problema? Que la població local està formada majoritàriament per gent que acaba d'arribar i que són hongaresos. De manera que es crea la famosa polèmica de que l'últim que arriba va contra els que estan arribant. Pel·lícula duríssima, molt interessant, molt ben feta, però acabes...
Com, i... després del missatge, no?
Sí, quan surts. Jo vaig veure-la amb una... És una sortida d'emergència. No deixen sortir per la porta que has entrat.
Això mereix... També... Sí, n'hauríem de parlar algun dia.
Sí. Aquesta manera de fer fora la gent del cine... O sigui, a veure, jo he pagat una entrada i he entrat per aquí. Per què m'heu de fer sortir per aquests llocs execrables?
I no els pits.
I s'il·lumina, eh?
Sí, èxit. I si vols sortir per l'altra banda, hi ha una persona que de manera corpòrea, amb el seu llenguatge no verbal, t'està dient, aquí no. I tu li has de dir, vaig al lavabo, implorant.
Sí, senyor.
Amb la bufeta ja rebentada i caient tot el pixum pels camals, tu li has de dir, vaig al lavabo.
Sí, senyor.
Però després et diu, que és el moment de màxima humillació, torna a sortir per aquí i surt, és a dir, bueno, vaig sortir al carrer Balmes i em vaig llançar sota un autobús que va tenir la delicadesa de frenar a temps. Però el meu estat d'ànim, després de veure RMN, que és un... que per cert són les inicials d'un procediment d'unes proves electromagnètiques d'aquestes per dir-te si tens un tumor o tal. Una cosa molt animada, eh? Molt animat tot.
No pots donar-la a veure, eh?
Bona pel·lícula, eh? Repeteixo. Bona pel·lícula, duríssima, denúncia social, cinema verité. Hi ha una assemblea de 25 minuts amb un mena d'ajuntament que es volen patar a tots els estrangers, que és memorable. Ara, l'estat d'ànim després, doncs, com per trucar al Bunyol i dir-li que és de les bones. Què és el que faré a partir d'ara? Li enviaré un missatge cada vegada que m'agradi una pel·lícula. I li diré, ara tria tu, Bunyol, bon any.
Doncs pues ja està, bon any, vinga, au.
Quan no trobes el teu lloc, estàs obligat a desafiar la realitat per a crear-ne una de nova. Per això existim. A Filmin som l'emoció d'un cinema que se't queda gravat per sempre. Per això existim, perquè el cinema ens va canviar la vida. Filmin, regala el cinema que et va canviar la vida. Gaudeix de les ofertes especials de Nadal a filmin.es.
Versió RAC 1.
Viu aquest Nadal molt a prop de les estrelles. Vine al Mirador Torre Glòries, crea el teu estel i penja-la al cel de Barcelona. Viu el Nadal com mai al Mirador Torre Glòries. Ah, i només del 9 de desembre al 8 de gener, els menors d'edat acompanyats d'un adult entren gratis.
Descobreix el Mirador Torre Glòries. Mirador Torre Glòries. Mira com mai. Horaris d'activitats i entrades a miradortorreglòries.com.
Nadal a ritme d'espectacle. Descobreix amb Entrades d'Avantguàrdia els millors espectacles d'aquestes festes. Gaudeix del Cirque du Soleil amb l'espectacle sobre gel Cristal, dels llums de Sant Pau al recinte modernista o del musical Gris al Teatre Tívoli amb entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Aquest Nadal MotoGP és el regal. El setembre de 2023 tens una cita amb el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya. Compra ara i beneficia't d'un 20% de descompte en l'abonament de 3 dies. Només fins al 5 de gener. Entrades a la venda a circuit.cat.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Mònica Planes, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com estàs, Mònica?
Molt bé.
De seguida comentarem un documental. No sé qui és, arribar i moldre.
La Mònica
no s'ha estrenat,
eh?
No, però a mi m'agrada que hi hagi gent, que clar, fa més festa.
Clar, no, però com que normalment entro més tard, venia aquí com a seure una estona.
No, és que entres més tard. Però et convido a comentar el que comentarem ara, que ara t'ho explicaré.
Fantàstic.
Després, a partir de les 6 de la tarda amb la Mònica, un documental que m'ha deixat, com el Pam es explicava, per terra i traient-s'ho per la boca. És molt impactant, molt impactant. He intentat aquest matí explicar-lo a la reunió del programa, no sé si s'ha entès, perquè és una personalitat, la protagonista d'aquest documental, amb moltes capes. Per tant, hem d'explicar molt bé què passa en aquest documental i quina és la història, però és fascinant. Però abans parlarem de la Paloma. Et sents al·ludida si parlem de la Paloma? És una sala de festes on has anat habitualment?
No, habitualment
no. Hi has estat al Nas alguna vegada?
Excepcionalment.
Excepcionalment. Aquesta passada nit de Cap d'Any, la històrica sala de festes, la Paloma, va reobrir després de 16 anys tancada. Recordeu que hi va haver un munt d'embolics amb els veïns. Mm. Jo, de fet, fa molts anys vaig anar a casa d'una veïna a escoltar el so de la música i, efectivament, difícil de dormir, se sentia molt. I ha obert amb l'objectiu d'obrir portes, això sí, definitivament a partir del mes de febrer. Ara ha sigut una cosa puntual, eh? D'entre la gent que hi havia ballant el 31 a la nit, destaca una persona que ha esperat molt la reobertura d'aquesta sala. Una persona amb qui vam mantenir una conversa deliciosa fa uns quants mesos, precisament parlant de la Paloma, és la Pepita Bernat, que amb 103 anys, 103 anys, és la clienta més veterana de la Paloma. Pepita, bona tarda. Hola, Pepita.
Hola,
Hola, Pepita, com estàs?
Molt bé, sí? Perfectament.
Com portes aquests 103 anys?
Oi, fantàstics. Estic fantàstica.
Et presento el senyor Marcelí, que és un senyor de la seva edat, més o menys.
Com estem, Pepita?
Hola, Martí, que molt bé, molt bé.
Molt bé, bé. Mira, jo vaig, gràcies a les pastilles, quantes n'aprens, tu?
Tres.
Només?
Com, eh?
Només.
Jo en prenc 12.
Només en prenc 3.
Doncs jo 12. A veure si m'anem bé.
I tu per què et prens tantes pastilles?
Per què m'ho diu el metge? Que no escoltes els metges, tu.
No gaire.
Ben fet.
Podríem dir que el secret d'aquests 103 anys, Pepita, és no escoltar gaire els metges, segons com?
Jo no els escolto gaire.
Ben fet.
Però, no.
Però, vull dir, et
recepta... Però, bueno, si tinc que escoltar-los, també els escolto.
Vull dir que et
recepta... Perquè la salut és el principal.
Oh, sí. Jo t'anava a dir, recepten una cosa i no te la prens, o com va això?
Com?
Dic que et recepten una cosa i no te la prens.
No, perquè tinc un metge que és molt, és un amor per mi, que fa 35 anys que em porta.
Ah.
I, escolta, m'adona les cosetes justes que puc prendre.
Està bé.
Perquè
perfecte.
Tinc una mica de pressió alta.
Sí.
Prenc una pastilleta. Ja està. una pastilleta per la circulació i un per l'estómac.
Està bé.
Res més.
Està bé. Escolta'm, perfecte, això,
però escolta'm, Pepita, però com estàs de les cames?
Bueno, les cames ja és una altra cosa.
Ah.
Ballar ballaria, eh?
Oh, és que aquesta ballava, és la pregunta. Ballava
encara.
Aquesta és la pregunta. Com va anar aquesta nit, aquest 31 de desembre?
Oh, em va agradar molt. Va ser molt maco, eh? I molt esperat.
Explica'ns molt com, esperat. Com va anar, què veu fer allà? Perquè, clar, la Paloma està igual o ha canviat, ara que l'han reobert. Com ho vas veure, això?
No, no, està igual.
Està igual.
Està com igual, igual, igual. Li vaig trobar una mica de poca llum, perquè li vaig dir al Pau, per què no obres 5 minuts tota la il·luminació perquè les persones vegin realitat el que és la Paloma. Em va dir, no, Pepita, no puc ara, però si vols vindre un dia, jo te l'obriré perquè la vegis tu.
Veus?
No era per mi, era pel personal que hi havia que la vegués amb el seu aspecte tan particular quan té la llum oberta.
És que, Pepita, això d'obrir les llums és una mica delicat. Ara t'explicaré.
Ja m'ho va dir.
Sí, perquè de vegades balles amb algú que creus que la cosa va molt bé i quan s'encenen les llums i veus la realitat...
T'espantes,
saps? Per això ho fan, Pepita.
Què vols dir?
Home, que potser no has triat gaire bé si està molt fosc.
Que com que està fosc i no ho hi veus, agafes una parella que a tu et sembla que va bé, però quan s'encenen les llums veus la realitat. I l'home o la dona, doncs, no fan patxoca.
No crec que ho faci per això. Però, bueno, ell sap el que fa.
Bueno, a veure...
Però, bueno, estava molt maco, estava maco.
Hem dit que ets la clienta més veterana de la Paloma.
Sí.
La primera vegada que hi vas anar, quan deuria ser això?
Mare de Déu. No, no m'ho recordis. Perquè jo encara no tenia 18 anys. Sí? I no em deixaven entrar.
Fixa't.
Vols dir que vas entrar...
No em deixaven entrar.
Era il·legal que hi entressis.
Il·legal, perquè jo no tenia l'edat per entrar als puestos.
I com t'ho vas fer?
Però amb una miqueta de trampeta, pues hi podia entrar algun dia.
Com era la trampeta?
No, 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 no facis que te la digui ara.
Home,
sí,
sí,
ja era... prescrit.
Clar,
ja està.
Ja, ja fa anys, això, ja no et poden acusar de res.
Què feies?
Ah, no,
feies?
No, per acusar-me de res, no. Mira, jo em posava unes sabatetes de talons... que les portava a la bossa i quan amb una porteria antes d'entrar me'ls posava, m'escotava una mica i em preparava per poder entrar.
I, ningú...
I alguna vegada em havien atrapat.
Però normalment cap a dins.
M'has
entès? Sí, sí. Sí, però dic normalment cap a dins.
Sí. No, no, s'ho passava molt bé, molt bé. No era el que ara, eh? No, llavors no és el que ara, eh?
Llavors hi havia orquestra.
No, no. Bé, no, com una orquesteta. Però era com una sala coberta amb cadires als costats. No, era com un cobert, una nau, amb els músics una miqueta amunt i les cadires als costats. D'aquelles cadires que bellugaven totes.
Sí.
Però, bueno, ens ho passàvem molt bé.
Bueno, molt
bé. En aquell temps.
A veure, tu hi havies vist escenes de tensió, de drama, baralles, coses fortes allà?
Ui, moltes. Te n'explico una que vaig passar jo.
Sí.
Mira, estava ballant jo, i ara més gran, eh? Estava ballant amb un senyor que havia conegut, feia 3 o 4 balls. I em va dir, mira, com que ens avenim molt, continuem ballant. Bueno, doncs ballem. Mira, m'agradava com ballava. Però al cap d'una estona, una senyora, i li posa la mà a l'espatlla i li diu, escolta, Josep, que el sopar està a la taula, vinga cap a casa, poca vergonya. I em vaig quedar amb un susto.
Oh.
Pues sí, senyor, aquell senyor s'ha casat, era casat, la senyora el va vindre a buscar allà.
Fixa't.
Això era una petita cosa, eh?
Sí, bueno, sí. Però allà...
de coses n'hi havia
moltes. Oh, és que allà hi havia gent que explicava que fins i tot queien del pis de dalt.
Sí, un senyor pobret va caure de... va caure, se suposa que va caure del segon pis a baix. Però no es va saber mai el que havia passat. Això són detallets.
Home, detallets.
Que amb els anys en passen molts. Molts amors, molts desamors, moltes cosetes.
Bueno, del passat tornem al present. Com te la vas trobar a la sala? Quin ambient hi havia aquí al 31? Què van fer?
Mira, un ambient molt maco perquè gent, de tota manera, més jove, menys jove, em va fer molta il·lusió veure gent gran.
De quants
bastanta
anys devien ser?
Gran.
Quico, de quants anys tenien?
No vaig preguntar, però de 60, a 50, 60, 70, algun de més gran, que també...